Montset Ràdio, l'emissora municipal de Sant Celoni, presenta Cinèfils en acció. El programa del món del cine, un espai d'entreteniment, d'informació i de coneixement al voltant del setè art.
Benvinguts una setmana més a Cinèfils en acció. Avui parlarem de Match Point, una pel·lícula de Woody Allen, de les curiositats del Silencio de los Corderos i del retorn de Schwarzenegger al cinema. Farem possible aquest programa en Sergio Montesinos, en Joan Soler i jo mateixa, la Laura Matallana. Comencem Cinèfils en acció. Com hem dit, parlarem de Match Point, una pel·lícula de Woody Allen amb dos protagonistes de luxe i molt dispars, Scarlett Johansson i Jonathan Rhys-Meyer, que el recordareu sobretot per la sèrie d'èxit Los Tudor.
El debat.
Doncs bé, Sergio, explica'ns primer de què tracta el film i deixa'm recomanar-la a tots aquells que no l'hagin vist perquè mereix molt la pena.
Match Point narra l'ascens de Chris Wilton, un ambiciós i jove professor de tennis a l'èlit de la societat londinenca. Gràcies a la seva amistat amb Tom Hewitt, Chris aconsegueix introduir-se en la seva adinerada família i enamorar la seva germana Chloe. Tom, per la seva banda, surt amb Nola Rice, una atractiva americana de la qual Chris s'encapritxa res més veure-la. L'atzar, l'ambició i la passió de Chris determinen miraran les seves accions i marcaran la vida de tots ells.
Ni més ni menys que, com deia, una pel·lícula dirigida pel cineasta Woody Allen.
Doncs sí, és el realitzador de veritables joies del cinema com Annie Hall, Hannah y sus hermanas, Delitos y faltas o Misterioso asesinato en Manhattan, o de pel·lícules ja més recents com Vi Cristina Barcelona o Si la cosa funciona.
Molt bé, per què es caracteritzen les seves pel·lícules i en qui creus que s'inspira en molta d'elles?
Doncs tant amant de les peripècies humorístiques dels germans Marx com de les pel·lícules de Federico Fellini, Wigman Berman, Woody Allen ha dibuixat amb sarcasme les pautes de comportament del seu país, retratant amb ironia els avatars sentimentals i intel·lectuals de la classe burgesa novaiorquina, homenatjant el món de l'espectacle, fent una sàtira sobre les seves qüestions predilectes, Déu, el sexe, el judaïsme i la mort, ja sigui vista sempre des d'un punt de vista molt personal, des de la mentida i la farsa, des de la comèdia o el drama.
I què creus que hi ha darrere dels seus grans èxits? Té moltes pel·lícules que coneixem, molt populars i amb molt d'èxit, com deia. Què creus que influeix? La bona realització, els bons guions?
Bé, Woody Allen és un guionista que dirigeix i això fa que les seves pel·lícules siguin tan especials, ja que el més important i que és més difícil del que sembla és que una bona pel·lícula ha de tenir un bon guió al darrere. Els guions estan ben estructurats i a més complets deixen l'objectiu traçat pel cineasta, que són graciosos.
Jo crec que és lo primordial, no?
Sí,
d'una pel·lícula que el guió sigui molt bo.
En moltes de les seves pel·lícules, el director americà barreja el drama amb la comèdia en guions molt sòlids, profuns i interessants. Cadascuna d'aquestes pel·lícules consta de diverses històries narrades de forma paral·lela, on algunes s'entrellacen i altres no. Algunes tenen un to còmic i unes altres són absolutament serioses.
Woody Allen, en estado puro. Quin creus que és el gènere per excel·lència del director? O creus que costa catalogar-ho?
Costa una mica. Woody Allen fa cintes de molts estils. És molt difícil, com tu deies, catalogar-les. El que sí que és indiscutible és que tenen aquest segell personal que ell imprimeix en qualsevol treball. Allen és un cineasta que no té poc experimentar, cal destacar l'originalitat i el risc que pren per narrar històries de maneres noves i interessants.
Sens dubte, un cineasta molt peculiar a la part interessant. Centrant-nos més en Match Point, què ens has de dir sobre ella?
Match Point s'integra perfectament en la trajectòria prèvia de l'autor i que no es diferencia de la resta de la seva obra ni en la temàtica ni en l'estil.
Juga molt amb el paper dels personatges al llarg de la història, no? Com un ric pot acabar pobre o a la inversa, perquè m'entenguis.
Allen valora amb lucidesa i gran precisió l'efecte de l'atzar en la vida d'un personatge, algú aquí, aquest factor canvia el rumb de manera successiva. El protagonista, Chris Wilton, no és un brillant estratega que planifica la seva trajectòria a llarg termini, ha lluitat en el gran slam i s'ha cansat, optant per una vida més fàcil quan l'atzar posa la sort al seu costat. Més endavant, en circumstàncies realment difícils, serà l'atzar qui de nou decideixi per ell. La metàfora de la pilota de tennis copejant la xarxa, oscil·lant sobre ella dubtant de cap a on caure, reflecteix fidelment la filosofia que Woody Allen refereix, l'atzar que determina les nostres vides.
Me iba bastante bien hasta que has aparecido tú.
Ah, mi eterno destino. Y dime, ¿Qué hace una preciosa americanita jugadora de ping-pong mezclada con la clase alta inglesa?
¿Te han dicho alguna vez que tienes un juego muy agresivo?
¿Te han dicho alguna vez que tienes una boca muy sensual?
De lo más agresivo.
Lo mío es competir. Resulta molesto.
Tendré que meditarlo un rato.
Ah, estás aquí. Quería presentarte a Chris Wilton. Chris Wilton, esta es Nola Rice, mi novia.
Ajá.
Gran admirador de Nova York, que tantes vegades veiem a les seves pel·lícules, però en aquesta prefereix canviar d'escenari i aquest film es desenvolupa en una ciutat europea molt important.
Doncs sí, com bé deies tu, és el primer cop que Allen deixa la seva ciutat predilecta, Nova York, i grava la pel·lícula a Londres, retratant a la perfecció l'alta burgesia britànica. Sorprèn la seva posta en escena, amb algunes seqüències de sexe, amb elegants moviments de càmera, amb un bon ritme, gràcies a un guió que aconsegueix que la pel·lícula no decaigui, i amb una bona història i un final sorprenent i inesperat.
Molt bé, ara passem a parlar una mica dels actors que intervenen, que crec que és un fet important per veure la pel·lícula. Sens dubte, els actors protagonistes, guapos i amb interpretacions de luxe.
Sí, sí, bueno, els actors, com és habitual en els seus films, fan un molt bon paper. Tots estan extraordinaris, però mereix especial esment Jonathan Rhys-Meyers, que carrega amb tot el pes de la pel·lícula i aguanta el tipus estupendament interpretant en Chris Wilton, un extenista que s'introdueix ràpidament dins de la burgesia britànica, però que és un home amb molts dubtes. També destaca la guapa Scarlett Johansson fent de Nola Rice, una jove aspirant actriu que és com una femme fatale a mig camí entre la fredor i la fragilitat.
Aquel que dijo más vale tener suerte que talento conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas. O no lo hace y pierdes.
Moltes gràcies, Sergio, per acabar amb el debat. Què els diries a aquells oients que encara no han tingut l'oportunitat de veure-la? I quins fets clau et van decidir per veure aquest film?
Doncs mira, els diria que la veiessin, evidentment, no només als fans de Woody Allen, sinó també a la gent que no ha vist cap pel·lícula d'ell, ja que es trobaran una pel·lícula molt ben realitzada i interpretada. Encara queda confessar que he vist poques pel·lícules de Woody Allen, però aquesta és la millor que he vist, sens dubte. El bon repartiment i la seva història ajuden a introduir a l'espectador dins de la pel·lícula fins al final.
Et faig la mateixa pregunta, Joan, què opines?
Doncs jo no havia vist cap pel·lícula d'aquest director, però dic que aquesta pel·lícula em va agradar moltíssim, sobretot pel final, bueno, i tota la trama.
Jo sé per una altra cosa que també et va agradar,
sí,
molt, no?
I la música, és la banda sonora de la pel·lícula, són òperes, és un repertori d'òperes, és molt bo, em va agradar molt que fes servir les òperes com a mètode per tallar els fragments o separar escenes, moments o fer salts en el temps. Trobo que estava molt ben realitzat.
Doncs bé, acabem recomanant 100% aquesta pel·lícula, no? A mi també em va agradar molt, sobretot per, com he dit, pels protagonistes que surten. Jo no sóc fidel seguidora de Woody Allen, tampoc. No em transmet el que altres directors sí que em poden arribar a transmetre, però sí que sé que és un gran director que aconsegueix grans pel·lícules de molt d'èxit. Doncs bé, hem començat molt forts el programa amb una pel·lícula molt bona que parteix amb molt bones crítiques i amb un director, com deia, exemplar. Come and get me,
boys. Les estrenes de la setmana.
Què us sembla si comencem amb una pel·lícula d'animació, Kung Fu Panda 2? Es tracta de la segona part de la producció de Kung Fu Panda. La història es torna a recuperar el personatge de Po, que ara viu un somni com a guerrer drac, protegint la vall de la pau juntament als seus amics. Però Po serà amenaçat per un nou villà, que planeja usar una imparable arma secreta per conquerir la Xina i destruir en Kung Fu Panda. Po s'enfrontarà amb ell, però busca com es pot parar una arma que pot destruir el Kung Fu. Po haurà de buscar en el seu passat i descobrir els secrets del seu misteriós origen.
Oh, he recibido un mensaje.
¿Del universo?
De un mensajero.
Ah, claro, cómo no.
Nuestros grandes maestros desaparecen. Me temo que es obra del malvado Lord Shen, que ha desatado una nueva amenaza sobre nuestro mundo. Podría ser el fin del Kung Fu.
¡Pero si me acabo de hacer del Kung Fu!
Y ahora debes salvarlo. Coge a los 5. Es hora de pasar a la siguiente fase de tu viaje.
Mi puño tiene hambre de justicia. Ha sido mi puño.
Debemos llegar a la torre sin que esos lobos nos descubran.
¿Eh? Ya está. En modo invisible.
No soporto ir en plan disimulo.
Hola.
Hola.
¿Eh? Ara parlarem d'una comèdia romàntica, Algo prestado. Hi ha una fina línia entre l'amor i l'amistat. Tracy i Rachel són dos bones amigues que viuen a Manhattan, però la seva amistat es veurà amenaçada quan la Rachel descobreixi que s'ha enamorat del promès de Darcy, Dex.
Conocí a Dex hace 6 años en la Universidad de Nueva York.
No te sobrarán como 4 bolis, ¿verdad?
La verdad es que sí. Era sencillamente perfecto.
¿Interrumpa?
Entonces conoció a mi mejor amiga Darcy.
Invita a salir a Rachel.
Darcy, solo somos amigos.
Vale, invítame a mí.
¡Rachel!
¿De verdad estás bien?
Sí, nunca sabes cómo puede acabar.
Adoro a Rachel porque estudió Derecho en Nueva York y conoció a mi futuro marido.
Es el centro de atención, qué raro.
Una última copa.
Ahora recuerdo por qué estaba coladita por ti.
No es verdad.
Venga, ya lo sabías. Como he dicho, es más complicado de lo que parece. Madre mía.
Oh, no.
Ha sido un gran error, los dos estábamos borrachos.
Yo no estaba borracha.
¿Qué?
Passem a un drama, Una mujer en África. En un conflictiu país del cor de l'Àfrica viu Maria, una terratinent que viu a unes terres on només es cultiva cafè. És una dona amb caràcter fort i altiu, acostumada a exercir un ferri control en les seves propietats. Per això, quan està a punt d'explotar en el país una guerra civil, no dubta en defensar la seva collita amb ungles i dents.
Tu saps què vol dir? Tu saps què vol dir?
Tu peux pas faire ça avec moi, le pauvre lapin.
Il faut que je rentre chez moi, dis-moi comment je peux faire pour rentrer chez moi. J'ai mon fils là-bas.
Attendez-moi.
I acabem amb un drama d'acció, Soul Surfer. Una jove adolescent surfista haurà d'omplir-se de valor per tornar als oceans, després de perdre un braç a causa de l'atac d'un tauró.
Can you believe we get to come out here every day?
Call 911. Teenage girl from the North Shore. Shark attack.
Traumatic amputation. She lost blood.
She's going into hypovolemic shock.
Notícies.
Vuelto.
Notícia que sorpresa molt, Schwarzenegger torna amb Terminator 5. Va inscriure a la història del cinema una de les frases més conegudes pronunciades en pantalla. I'll be back.
Soy amigo de Sarah Connor. Me han dicho que está aquí, ¿puedo verla?
No, no puede verla, está declarando.
¿Dónde está?
Puede tardar bastante. Si quiere esperar, siéntese ahí.
Volveré.
Va anunciar amb el seu accent austríac en la primera pel·lícula de la franquícia Terminator de James Cameron. Schwarzenegger, amb 63 anys, sembla disposat a complir la promesa i torna en pantalla per concretar la cinquena part de la història de la indestructible màquina assassina. Fa un parell de mesos, l'heroi d'acció va terminar el seu període com a governador de Califòrnia i va anunciar el seu propòsit de tornar al cinema. El seu pas per la política no va ser tan exitós com esperava i potser per això no vol sorpreses en el retorn als sets. Què millor que recuperar el personatge que el va projectar a l'estrellat fa 27 anys i que va repetir el 91 amb Terminator 2 i el 2003 amb Terminator 3. La notícia és que, segons Deadline Hollywood, l'agència que representa l'actor, està elaborant una proposta que presentarà diversos estudis amb el propòsit de plasmar un nou capítol d'una de les franquícies més reeixides de la indústria cinematogràfica. És que la crisi financera de 2009 va obligar la productora de l'últim capítol de la saga, Terminator Salvation, a cedir els drets a un fons d'inversió que vol recuperar els seus dòlars abans que en 2018 la franquícia torni definitivament al seu creador, James Cameron. Tot sembla estar posant-se en línia perquè Schwarzenegger sigui el protagonista d'aquesta Terminator 5, de la qual de moment només es coneix el títol. Clar que la sola presència de l'animador central dels 3 primers lliuraments de la sèrie, novament a càrrec del rol central, ja ha tret l'atenció de Sony, Universal Lionsgate i CBS Film, 3 importants productores de Hollywood que estan interessades a recolzar el projecte. Mentrestant, i com per anar recuperant el seu contacte amb aquest món de la ficció, Arnold ja va anunciar la seva col·laboració amb el llegendari creador de tires còmiques Stan Lee, en una sèrie animada sobre sobre el seu pas per la política, titulada precisament The Governator. Per descomptat que si la caricatura obté l'èxit que els productors esperen, no estaria descartada una adaptació cinematogràfica. La veritat és que el cèlebre ex-Mister Universe sembla haver-hi decidit que prefereix els sets de filmació i les escenes d'acció a les tensions del món de la política. A més, sembla tenir més consens entre els productors cinematogràfics que sobre l'electorat nord-americà. És molt probable, llavors, que en poc temps estigui novament immers en el sempre fascinant univers del cinema. De manera que Schwarzenegger ha complert. He's back.
Hasta la vista, baby.
Doncs bé, ara com ja dèiem al principi del programa, parlarem de les curiositats del Silencio de los Corderos.
Cine i curiositats.
Joan, de què ens parlaràs?
Ahí ama, El silencio de los corderos és una pel·lícula de Jonathan Demme, estrenada el 1991. És un thriller de suspens psicològic interpretat per Jodie Foster i Anthony Hopkins i és l'adaptació de la segona obra d'una tetralogia escrita per Thomas Harris, posant en escena el personatge fictici d'Hannibal Lecter, un brillant psiquiatre caníbal. Comencem les curiositats parlant de la calavera sobre l'arna que està impresa en la caràtula del film. Està formada per tres dones. Doncs bé, aquesta arna, aquesta fotografia, està inspirada en una que va fer el Salvador Dalí, en la que apareix el propi artista i una calavera formada per set dones.
Representació catalana, doncs, a la pel·lícula americana.
Sí, això poca gent ho deu saber. I també parlant sobre l'arna, l'escena on surt amb els fils va ser rodada al revés, i perquè l'arna es mogués anaven tirant d'un fil, com si fos un de paper o alguna cosa, suposo. Bueno, jo ho entenc així.
Parla'ns una mica de l'actor principal.
Sí, Anthony Hopkins. L'actor apareix en pantalla poc més de 16 minuts. Això és curiós perquè, tot i sortir tan pocs minuts, tothom al recordar aquesta pel·lícula assimila la imatge d'aquest actor.
És parlar d'Anthony Hopkins i la imatge que et ve és d'Aníbal Lecter.
Clar, per això que és curiós que t'han sortit tan pocs minuts inclús.
Sí, però fa la sensació que surt més temps.
Sí, per això és el que anava a dir, que si no t'ho diuen, penses que surt tota la pel·lícula. Bueno, no,
clar, penses, era el protagonista de sortir més minuts, però clar, no imagines que està tan poc.
I també l'escena on Aníbal Lecter fa la Clarice una ganyota repetitiva amb la llengua, que tothom recorda, també, va ser improvisada per el propi Anthony Hopkins, que se li va ocórrer en el moment d'estar actuant o assajant, suposo.
Per donar-li una mica més de naturalitat al personatge, per més seu.
Sí, més seu també. I és un so que ens ha influït a tots, inclús que fa por o impressió.
Sí, és que és una de les escenes que segurament recordin molts dels oients que ens estan sentint.
Sí.
Perquè, sens dubte, de les més destacades.
Doncs això que és molt curiós, no? Que el propi actor s'ho inventi en el moment d'estar allà rodant i ha passat a història com un dels moments amb més tensió de tota la pel·lícula. Aquí va una escena del YouTube que està a l'enllaç, que és des del minut 1:15, quan comença me comiso hígado i acaba fins que fa el so de... Saps allò de...
Tinc entès, a més, que no és un fet real aquesta pel·lícula, però sí que està inspirada en un assassí en sèrie, no?
Sí, per crear el personatge, el de Lecter, es van inspirar en l'assassí en sèrie Albert Fish, també conegut com l'home gris o el vampir de Brooklyn, ja que va arribar a matar bastanta gent i violar nens, bueno, un tio bastant especial. I també parlant així una miqueta... trambòtic el tema, en una entrevista a l'Anthony Hopkins, quan feia pocs mesos que es va estrenar el film, se li va preguntar a l'actor sobre un aspecte del seu personatge, que mai parpellejava. Hopkins va respondre que aquest era el seu recurs deliberat per fer el personatge més inquietant, ja que mai deixava de mirar la seva presa. Això és molt important, també.
Està plena d'improvisacions, no?
Sí.
D'Anthony.
S'ho va fer ell, el personatge, com si fos seu.
Molt bé, això és un dels fets més destacats, també. És molt important que l'actor es posi dins de... com si fos en realitat aquell personatge.
Clar, sí.
O sigui que ho va fer molt bé.
I, bueno, un temps després, que Hopkins hagués rebut l'Oscar, en diferents restaurants era freqüent fer la broma que demanés el que demanés al pobre li servissin un fetge cru. Quan se li va comentar en una entrevista a l'actor sobre aquest tema, ell va respondre que ja havien deixat de fer aquesta gràcia.
Això una vegada sí que és graciós, però tantes ja no, no?
Llavors, quan se li va comentar en una entrevista a l'actor, va respondre que ja havien deixat de fer aquesta gràcia degut a la seva reacció.
Quina era?
mossegava pels cambrers.
Ah, molt bé.
Sí, va decidir acabar-ho ràpid, això.
Molt bé.
I dels personatges en general, dic que en aquesta pel·lícula hi van haver-hi moltes participacions de directors, productors que van sortint durant el film. Trobem a Kenneth Uth, que fa del Dr. Aikin, que és un dels productors d'aquesta pel·lícula. El cantant Chris Isaak participa en aquest film fent de comandant del SWAT. El director de cinema Roger Corman surt fent de director de l'FBI. El director George Romero apareix a la pel·lícula com a agent de l'FBI. El director d'aquest film, Jonathan Demme, apareix al final de la pel·lícula portant una gorra blava. Fa un cameo.
El que sí que està clar és que segurament van haver molts candidats per fer de protagonista, no? Per fer d'Aníbal Lecter.
Doncs i tant, perquè, bueno, també el de Jodie Foster també va tenir un altre que candidata, però el que més va ser Aníbal Lecter. I és que primer es va oferir el paper a Jack Nicholson, però el va rebutjar. A Robert Duvall, Jeremy Irons, Brian Cox també se'ls hi va oferir, però també el van rebutjar tots. Tot i així, en un primer moment es tenia pensat que l'actor Gene Hackman fes de Lecter i que Clarice fos Michelle Pfeiffer. El van canviar.
No m'ho puc arribar a imaginar, eh?
Ara que tenim tots la imatge mental, costa d'imaginar.
Parlant una mica més dels trets generals, de les curiositats més destacades del film, què ens diries?
Doncs mira, hi ha alguns errors a l'hora de l'editatge que no es van tenir en compte o que van passar desapercebuts. I és que al final hi ha una escena en què Jodie Foster ensopega amb una estàtua i aquesta cau al terra. Doncs bé, a la següent escena l'estàtua apareix de peu, normal i corrent, com si no s'hagués caigut. També l'escena en què Clarice recorda la seva infància, a moda de flashback, se la veu anant cap al cobert on els anyells criden. Ah, doncs aquesta escena ha sigut eliminada de la majoria de les versions comercials. Suposo que per la seva duresa i també per al tema del maltractament als animals. No oblidem, tot així, que estem parlant d'una pel·lícula. Tampoc es tindria que tenir molt en compte perquè ja se sap que tot és fictici. Sí, però mira, aquí van decidir eliminar-ho.
Sí, però sempre hi ha algú que es pot queixar,
sí, sí, sí,
o que pot
sentir-se ofès.
Sí.
I per anar acabant, repassem les dades econòmiques d'aquesta pel·lícula, i és que l'any 1998 va ser catalogada com una de les 100 millors pel·lícules dels últims 100 anys per l'American Film Institute, i és la segona pel·lícula de gènere de terror amb més nominacions a l'Oscar. Aquest film va recaptar en tot el món la quantitat d'uns 300 milions de dòlars, quan el pressupost d'aquesta pel·lícula era de 19 milions de dòlars.
Doncs moltes gràcies una vegada més per acompanyar-me, Joan i Sergio. I a vosaltres us espero com cada setmana aquí a Cinèfils en Acció. S'acomiada una servidora, la Laura Matallana. Que passin bona setmana i gaudiu del cinema. Adeu!